Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 20 minuts començarà el Palau de la Generalitat, el protocol perquè prenguin possessió dels seus càrrecs els nous consellers del govern, els que va anunciar el president de la Generalitat aquest diumenge al vespre, amb l'objectiu que avui es pugui fer ja una reunió del Consell Executiu del govern, com ha vingut sent habitual en aquesta legislatura els dimarts. La veritat és que els canvis en aquest govern arriben en un moment delicat, arriben en un moment en què l'executiu havia de començar a negociar uns comptes que fins ara el govern havia considerat imprescindibles per tenir uns pressupostos nous de cara al 2023. Explicaven que hi havia en joc 3.000 milions d'euros més en inversió, en principi molts d'ells pensats per a inversió social en diversos sentits. D'aquests pressupostos en depenia bona part de les mesures anunciades en el pla de xoc que deia el president Aragonès que té per Catalunya, aquell pla de xoc dotat directament amb 300 milions d'euros. Bona part d'aquells 300 milions d'euros depenen de que hi hagi uns nous pressupostos, però Oriol Junqueras aquest cap de setmana posava un element nou damunt la taula: la possibilitat que aquests pressupostos siguin prorrogats. D'aquesta situació, de l'aprovació dels pressupostos, del canvi de govern i de com tot plegat pot afectar les iniciatives socials, teníem ganes de parlar-ne avui amb en Ferran Busquets, que és el director de la Fundació Arrel. Senyor Busquets, com està? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Estel. De fet, justament ahir, les entitats que treballeu en l'àmbit del sensellarisme fèieu un acte en el qual instàveu als representants públics polítics d'aquest país que aquest projecte, malgrat la situació política, no s'aturi, que, per tant, la futura llei de sensellarisme que està en tràmit l'any vinent pugui ser una realitat. Quan veieu des del punt de vista polític que de cop i volta acaba passant el que acaba passant, que es trenca el govern al cap de setmana, que no se sap què passarà amb els pressupostos, entitats com vosaltres us poseu les mans al cap i comenceu a tremolar de què pot implicar això des d'un punt de vista social ara?
Bé, el que està clar és que un canvi de, en aquest cas de govern, el d'una part dels consellers, clar, a les entitats ens afecta perquè doncs, les persones que ja tenies de referència o el que sigui, doncs es torna a començar una altra vegada de zero, més o menys, no? O com a mínim hi ha una incertesa que sempre és una mica, doncs, costa assumir una mica quan també estem on estem, no? Perquè les entitats en aquests moments doncs estem en una situació molt complicada.
Vosaltres ara us podeu plantejar, per exemple, una situació de prorrogar uns pressupostos quan s'ha estat parlant d'un pla de xoc de 300 milions d'euros que en depèn, quan s'ha estat parlant de la possibilitat de tenir 3.000 milions més d'inversió en polítiques socials que de cop i volta ara políticament es digui, mira, els números només poden sortir amb un acord amb els socialistes i aquest acord no el farem, tampoc passa res si els números es prorroguen.
Home, les entitats el que veiem claríssim és bastant probable que diguem que les subvencions tampoc pugen, doncs, o més aviat baixen, doncs tampoc ens fem efectes amb això, però la gent sí, perquè tot el que sigui inversió social sempre, ja ho diem des de fa molts anys, que està molt per sota del que hauria de ser. Llavors, si hi ha un increment que no es pot fer, l'important no és que patim les entitats, que patirem. El que és important és que hi ha molta gent al darrere que està patint per culpa que aquests pressupostos no s'aprovin o, com a mínim, aquestes partides socials no s'incrementen.
Clar, una qüestió. L'altre dia parlàvem, per exemple, amb els responsables de Càritas a casa nostra, amb el seu secretari, i ens deia, clar, nosaltres estem inventant un problema, per exemple, que és que estem parlant de pressupostos per l'any vinent, que no sabem com acabaran, i encara hi ha moltes entitats socials que encara no han cobrat aquest any el que els pertocaria, no?, per part del govern. No sé si vosaltres esteu també en aquesta situació o us consta que hi ha entitats que estan en aquesta situació, que sou les pròpies entitats sovint les que heu d'anar avançant els diners de les actuacions que feu, no?
Bueno, això és un clàssic, diguem, eh? Això és una cosa que ha passat tota la vida i cada vegada ha anat més enrere. Evidentment, és un esforç i les entitats doncs, com nosaltres, doncs sí que hi ha una part pendent important d'aquest ingrés, d'aquesta tresoreria, que al final acabaràs patint i ho has de resoldre amb crèdits o alguna situació semblant. El problema és que és un costum que s'hauria de revertir, és a dir, que no té sentit és que a final del 2023 o començaments del 2022 o del 2023 o de l'any que sigui, et paguin tota la despesa que t'ha generat anteriorment. Ja no és a 90 dies, ja és quasi a 365 dies, una mica. És bastant exagerat el que assumim les entitats en aquest sentit.
Vosaltres és veritat que les entitats socials havíeu aconseguit un bon fil directe amb la Conselleria de Drets Socials, amb la consellera Violant Cervera. A partir d'avui, d'aquí a 12 minuts, el nou conseller serà en Carles Campuzano, que ve de fet d'estar ara al capdavant de la Fundació d'Incat, si no m'equivoco, per tant una entitat vinculada directament amb el tercer sector i amb les entitats socials. És un nom que us convenç, que us agrada, Ferran?
Bueno, home, Campuzano és una persona que té una sensibilitat social des de fa molts anys, que està en aquesta federació d'INCAT des de fa 3 anys, però bueno, hem de veure també una mica quin és el seu paper a la conselleria. Nosaltres creiem que pot ser positiu, però bueno, hem de pensar que ara cal veure si es manté el mateix equip, si renoven persones, i també doncs, quines línies es prioritza, o en el nostre cas el que ens preocupa és que per primera vegada s'havia creat aquest marc d'acció, és la primera vegada que la Generalitat feia una acció bastant tímida, però com a mínim un pas important respecte als 3 anys pel sensellarisme, i que evidentment tot això es mantingui i s'ampliï, perquè ja la proposta no era del tot suficient, tampoc.
Us amoïna que aquest projecte pugui quedar aturat o que se'n vulgui canviar alguna cosa en algun sentit i que quedi ralentitzat pel fet que el canvi en la conselleria és per un motiu polític?
Bueno, clar, els canvis polítics mai se sap la implicació que pot tenir, i els canvis de persones, doncs, tampoc. Sí que ens amoïna, perquè el que tenim molt clar és que almenys aquí que hi havia ara tenia aquesta línia claríssim, i hem de veure, doncs, aleshores, confiem en que serà així, en que es mantindrà aquesta línia, però bueno, però ja se sap que cada persona té unes prioritats diferents. Nosaltres creiem que sí.
No sé si compartiu o enteneu o heu demanat que algú us expliqui o us han dit el per què del fet que la qüestió de les polítiques d'habitatge, que en l'última estructura de govern estaven directament imbrincades amb el Departament de Drets Socials, de fet la vivenda, i vosaltres com a Fundació Arrels ho sabeu molt bé, la vivenda i la falta de vivenda pública és el principal problema que hi ha a aquest país per donar resposta social a moltes de les problemàtiques que hi ha, sigui el sensellarisme, diguem-ne, fins i tot en casos extrems com veieu vosaltres, o en d'altres situacions. Però que la qüestió de l'habitatge, en el moment en el qual els trobem, deixi de dependre de dret social i marxi a territori, ho enteneu?
Bueno, no ho compartim, però sabem que hi ha moltes altres qüestions que es poden moure. El que està clar és que si cada vegada que ve... El que està clar és que s'han de prendre decisions que tinguin una mica de durada, diguem. Si se separa, doncs que ho separi. Nosaltres preferim que estigui junt, perquè no ha estat un canvi positiu. El fet que estigui junt, per exemple, el marc d'acció aquest amb el sensellarisme, una de les claus, crec jo, la meva opinió, és que estava molt bé perquè estava junt, habitatge i temes socials, però clar, la qüestió és que el que no pot ser és que cada 2 anys o cada 3 anys es moguin les coses d'aquesta manera, i ja no vull pensar tampoc les implicacions econòmiques que pugui tenir, doncs no sé, perquè a mi hi ha gent difícil que sigui, això ho desconec, però el que està clar és que les decisions que s'han de prendre ben fetes i s'han de mantenir amb un mínim d'any, no podem estar canviant cada 2 per 3 aquestes coses, perquè el que està clar és que positiu no és.
Aquest canvi, no sé si us ha agafat per sorpresa, o és un canvi que en alguna reunió, ni que fos de la taula del tercer sector, per exemple, s'hagués posat damunt de la taula fins i tot amb l'anterior govern? És a dir, no sé si és una qüestió, diguem-ne, que s'aprofita per fer-ho ara però que ja estava damunt de la taula, o realment no en tenia una idea que això podia passar?
Bueno, ho desconec així amb tant de detall, però almenys nosaltres com a Arrels no ho teníem...
No us constava.
No ens havia arribat, però bueno, també jo penso que tothom ens ha agafat tot molt per sobtat tot, però tampoc no tenim el detall d'això.
Clar. Estàvem en una situació i es va fer un acte, vau participar d'un acte de les entitats que treballeu amb el sensellarisme a casa nostra, i demanàveu que, escolta'm, la feina que s'ha fet per la llei per erradicar el sensellarisme no quedés en no res, i enteneu que l'any vinent, el 2023, ha de ser l'any per aprovar-la?
Esperem que sí, perquè el marc legal d'una llei és fonamental. Llavors, no deixa de ser, d'indicar més o menys una obligatorietat, no? de que es faci, que es facin accions de govern contra el sensellarisme. Hem de veure, és un procés llarg, cal veure si els governs duren i totes aquestes incerteses que malauradament estem força acostumats ja.
Clar, el problema, diguem-ne, seria que ara entréssim en una dinàmica purament electoral, tot i que l'any vinent, en aquest sentit, és un any complicat. Creieu que la intoxicació del debat electoral pot acabar suposant un fren al sensellarisme o no? Ho dic perquè fins ara és veritat que ha costat, però com que la feina pràcticament la veu d'una, si no feta del tot, poc li faltava al Parlament de Catalunya, hi havia bastant consens al voltant, no?, d'aquesta proposta de llei.
Jo crec que sí, jo crec que és una cosa que no hi ha cap indici clar de que no tiri endavant, per tant, hauria de sortir, però malauradament insisteixo que, com sabem tots, millor que jo probablement, és en política tot sempre és una sorpresa. En principi, els grups parlamentaris estan d'acord, hi ha les comissions, cal fer els debats, cal veure doncs, quines coses passen. Nosaltres el que ens preocupa més, sobretot, és a la part més aviat dels municipis, que són els que potser a vegades doncs, hi ha una certa tendència a no fer accions amb la pobresa, perquè si no hi ha aquesta mala expressió de l'efecte crida, que a vegades és precisament perquè ningú fa res, doncs els pocs que fan alguna cosa, doncs hi ha aquesta por a l'efecte crida. Si tothom fa coses, aquest efecte crida desapareix i apareix l'efecte responsabilitat que cadascú s'ocupi de lo seu, de les persones, perdó, que tenen alguna problemàtica al seu municipi.
Vosaltres treballeu directament amb persones que viuen en la pobresa, sovint persones que viuen en la pobresa extrema. Havíem parlat molt de les dificultats que podien arribar amb aquesta tardor i amb aquest hivern, no? per la situació econòmica i per la situació social. En el cas de les persones amb qui vosaltres acostumeu a treballar, també veuen empitjorades les seves condicions per tal i com estem ara? O són persones que estan ja tan a l'extrem que fins i tot, malauradament, viuen aliens, això?
Bé, malauradament, la gent que està directament al carrer, és a dir, per una banda, hi ha la gent que està directament al carrer que podem dir que, bueno, evidentment no tenen ni factures de la llum ni altres coses, sí que poden tenir alguna despesa a algun supermercat que sigui més cara, però sí que és veritat que, per exemple, la gent que està allotjada, doncs, tots els serveis doncs, pugen de preu, i evidentment el que ens preocupa més també és totes les persones que per aquestes pujades de preus tan necessitats que estem tenint tots, doncs es vegin abocades a estar al carrer, o com a mínim aquest patiment per arribar al carrer, doncs el puguin tenir, que sempre és una angoixa molt gran. Hem de recordar que pobresa i és patiment, són paraules que van directament relacionades i que és molt de patiment i molta angoixa.
Hi ha algunes mesures del pla de xoc que va anunciar el president, és a dir, abans que entréssim, diguem-ne, en la crisi de confiança, el govern es trenqués, etc. En principi sembla que el debat aquests dies hauria d'estar al voltant del pla de xoc que va anunciar el president de la Generalitat. Era un pla de xoc que estava dotat amb 300 milions d'euros. És un pla de xoc que, quan vosaltres veu començar, bé, només en vam arribar a conèixer, diguem-ne, la música, l'anunci, no? Perquè no s'ha desenvolupat més. Us agradava el que veu començar a escoltar?
Bé, tot el que sigui més inversió social, més sobre els tres pilars, que són els tres pilars de la societat, que són la salut, l'educació i el món social, tot el que sigui equilibrar aquestes potes i, per tant, incrementar les despeses socials o la inversió social més aviat, sempre és positiu. Ara bé, el que serà és que pues, s'ha d'acabar aplicant i s'han de fer coses, perquè és que al final les persones estan patint moltíssim, les famílies estan patint molt, i el que no pot ser és que decisions d'algoritmes o estratègies polítiques doncs, generin tant de patiment a persones que es poden estalviar.
Teniu, per exemple, que aquest pla d'això que estigui vinculat a alguns aspectes fonamentals a que hi hagi pressupostos, i que si hi ha pròrroga, per exemple, pot ser que part d'aquest pla d'això no es pugui aplicar?
Home, el que hauria de ser, i de fet, abans que parlem de la llei, és una de les coses que nosaltres volem explicitar la llei i que hem d'explicitar la llei és que a totes les qüestions socials han de ser drets subjectius, és a dir, que no depenguin de cap tipus de pressupost. No pot ser que el patiment de la gent depengui de com estigui el pressupost aquell any, no? Això és, no té cap tipus de sentit, per tant, nosaltres el que volem sobretot és que el patiment de les persones no estigui dret a cap tipus de negociació, sigui innegable i s'hagi d'aplicar a qualsevol mesura que desaparegui. Mm.
Us amoïna molt la qüestió del preu de la llum, dels serveis bàsics? Vull dir, perquè fa un moment no ho comentaves, no? Segurament, potser l'últim pas abans de caure en el sensellarisme, diguem-ne, és aquelles persones que ja no puguin fer front a les seves factures, no? A pagar els serveis bàsics o directament al lloguer, no?
Home, tots a nivell personal ho estem notant, crec, que a l'hora d'anar al supermercat o al mercat a fer les compres de quan toqui, però ens preocupa molt perquè és que, si nosaltres notem la gent que està en una situació de risc de pobresa, doncs encara ho nota més, i després les entitats estem patint molt, nosaltres com a entitat, com a refundació, estem patint molt a nivell econòmic i ens preocupa una mica doncs la despesa, com està incrementant. Que hem de recordar que les entitats, la nostra capacitat de gestionar aquests increments de despesa és molt limitat. Llavors, en aquests moments estem patint, les entitats estem patint molt i estem preocupades perquè, almenys com a arrels, segur, d'aquests increments de preus també, si és que estem tenint en tots sentits.
Ah, us costa arribar a final de mes, per entendre'ns, no?
Sí, perquè estem tenint unes despeses molt més grans que amb anys anteriors i això el que ens preocupa és que ens faci prendre decisions d'aturar o frenar una mica pues la despesa per garantir la viabilitat de l'entitat. Llavors, en aquest sentit, és absurd que la feina d'entitats, almenys com en el nostre cas, hagi de ficar un fre quan hi ha tanta necessitat.
Aquí és, i segurament lliga amb l'inici d'aquesta conversa, on és fonamental que el govern compleixi en temps i forma amb les inversions que en principi us haurien d'arribar, no?
Bueno, en el nostre cas, el 33% dels nostres ingressos són de fons públics. La veritat és que aquestes despeses porten molts anys que són pràcticament iguals i després la resta del 70% depèn de la ciutadania. Clar, si la ciutadania en general està patint en econòmic, nosaltres com a entitat també, perquè els donatius no arriben amb la mateixa agilitat que altres cops.
Clar. Però al final aquest és... vosaltres feu una feina que sou l'últim coixí, no?, que hi queda. Ho dic perquè aquí segurament és important, no?, vull intentar que la ciutadania mantingui aquest compromís i també l'administració que tingui clar que tot això que vosaltres feu val diners, no?, i que si els diners no arriben i els preus s'encareixen, al final el que se'n ressenteix és la feina o el servei que esteu oferint.
Jo crec que els governs ho tenen claríssim, de que nosaltres amb ells... els estalvem amb molts maldecaps i molta feina. Per això hauríem de tenir més consideració en molts aspectes, com els que dèiem abans, no? Com els pagaments o fins i tot com el suport econòmic a les entitats, perquè és que realment estan fent una feina que haurien de dedicar-se ells a fer, sobretot almenys amb una bona part, o com a mínim responsabilitzar-se i garantir-se que les entitats ens dediquem a atendre millor les persones i no a perdre el temps en la supervivència nostra, quan ens hem de dedicar a ajudar a les persones que estan patint.
Jo no sé si heu pogut quantificar ja aquest increment, però clar, vosaltres gestioneu molts pisos, no?, que són molts serveis d'aigua, llum, etc, que s'han d'anar pagant.
Home, nosaltres en aquests moments estem tenint una despesa propera als 100-150.000 euros o 200.000 euros més dels previstos, precisament per aquests increments, sobretot aquests increments de les partides de la llum, i bueno, i aquesta petita baixada de donatius que hem tingut, perquè quan hi ha una crisi com la d'Ucraïna, doncs es deriven, i em sembla molt bé que es derivin aquests recursos, i això és que la gent està patint i no tothom ens pot donar el mateix suport que ens donava abans.
200.000 euros d'increment?
Podríem estar parlant d'això. Això són coses concretes, però sí que he citat que a nivell, per exemple, de llum en concret o de serveis, sí. Podem estar parlant d'uns 100.000 euros i després hem de recordar que totes les despeses pugen de preu. Clar. Nosaltres maneguem un pressupost d'uns 4-5 milions d'euros segons el moment i tot això té una afectació molt important que ens preocupa molt, ens està preocupant molt.
En situacions així potser seria interessant, o no sé si existeix algun tipus de conveni, no?, potser amb les empreses subministradores?
Bueno, es pot, ja existeixen aquests convenis, però sí que és veritat que tenen una limitació, clar.
Clar. Déu-n'hi-do. El Ferran Busquets és el director d'Arrels Fundació. Hem volgut compartir aquesta estona del programa per escoltar-lo. Sempre és un plaer i conèixer quina és la realitat amb la qual ells estan treballant i poder baixar al terreny de la realitat a vegades aquests discursos, decisions i moviments que hi ha des d'un punt de vista polític per entendre això traslladat a la realitat el que acaba significant. Senyor Busquets, un plaer com sempre. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. El Palau de la Generalitat està a punt de començar la presa de possessió dels nous consellers del govern. Sembla que en principi hi haurà també algun discurs, algunes paraules del president aragonès quan hagi passat. Aquí estarem en directe per escoltar el president de la Generalitat i el que hagi de portar. Tenim la Judit Casellas també pendent del que passi al Palau de la Generalitat. Per tant, fem una pausa molt breu per la publicitat i ens hi posem amb tot plegat. Avui el temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, el Josep Maria Martí Rigau i amb el Sergi de Maia.
Ràdio Estel.